Duros a quatre pessetes.
Aquesta setmana s'ha presentat a Barcelona el primer observatori de riscos per a empreses a Espanya. Saludem a Elisabet Viladomiu, directora del Servei de Suport a la Gestió de Crisis de l'Institut Cerdà. Elisabet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns què és això d'aquest observatori i què pretén.
L'Observatori de Riscos és una iniciativa que ha tirat endavant l'Institut Cerdà amb la col·laboració d'algunes empreses i alguns experts en aquests temes, que el que pretén és donar una visió àmplia i al nivell de quins són els riscos als que s'enfronten les empreses. I és un observatori que el seu abast, o sigui, parteix dels riscos a nivell global, però els especifica a nivell del territori espanyol.
És, en tot cas, una eina per a empreses per establir els seus propis mapes de riscos?
Exacte. El que pretén l'Observatori de Riscos és servir com a element de reflexió. Les empreses han de fer els seus mapes de riscos i les que ja ho tenen, el que pretenem és ajudar-los a complementar-lo o fins i tot aportar una altra visió, una visió externa que pot complementar i que els pot servir com un instrument de reflexió, de validació, fins i tot, de quins són els riscos que havien tingut.
I quins tipus de riscos analitzeu i quins àmbits estudien?
Hem organitzat els riscos per aquest any, pel 2022, hem identificat o plantegem que hi ha 31 riscos, principalment hi ha d'altres, no? I de segon nivell, evidentment. I nosaltres no abordem els riscos específics de cada companyia o d'un sector en concret, aquests són pròpiament operatius, ja se'ls coneixen les empreses. Doncs aquests 31 riscos que nosaltres mostrem en l'Observatori en aquesta edició del 2022 els hem ordenat en 5 grans àmbits. Els de tipus econòmic, els de tipus d'origen institucional, els ambientals, els d'origen social o de l'àmbit social i els tecnològics.
Les empreses espanyoles estan preparades per afrontar els riscos potencialment perillosos avui en dia?
Mira, aquesta és una pregunta clau. Tampoc no et podré contestar fins quin punt, no? Perquè no he fet com si fos una mostra. Però la nostra visió de com estan de preparades les empreses. Sí que podríem dir que hi ha un teixit econòmic doncs, de gran companyia, que l'àmbit de la seguretat i en l'àmbit de les seves activitats, a vegades també internacionals, els hi dona d'una forma recurrent aquesta visió dels riscos i fins i tot tenen responsables de riscos que tenen una posició molt alta dins de l'organització, molt propera a el que seria els comitès de direcció, si és que no formen part del comitè de direcció. D'altra banda, nosaltres tenim a Espanya un teixit econòmic de pimes i, per tant, aquestes sí que són molt coneixedores dels seus riscos més de tipus operacional o de proveïdors o de cadena de producte i en aquesta vessant dels riscos que són sobrevinguts i que si els escapa del seu àmbit més proper o territorial, doncs creiem que això pot ser un complement, no?, per ajudar-los a tenir-los més en compte.
I la Covid ha tingut algun impacte important en aquesta gestió de riscos?
Sí, creiem que la Covid ha sensibilitzat i posicionat la qüestió dels riscos encara una forma més rellevant dins de les organitzacions i de les companyies. De fet, Covid el que ens ha permès, no, ens ha fet veure és que riscos que de vegades no, a nivell global els donem poca importància i que van apropant-se, no, com va passar a mig de desembre, gener, febrer, del principis del 2020, al final no, va acabar impactant no només a nivell global, sinó a tots els territoris, a la qualsevol companyia. Per tant, sí, Covid creiem que ha servit per conscienciar de que els riscos sobrevinguts, aquests que anomenem externs, no?, i d'un entorn que pot ser més a àmbit global, sí, s'han de tenir en compte i s'han de posar en el radar.
Els fons Next Generation, els fons que recordem, ara s'enviaran des d'Europa arran d'aquesta pandèmia, són un potencial focus de gestió?
Els fons Next Generation són una oportunitat. I està clar que és una oportunitat per transformar i per ajudar el teixit econòmic espanyol. Per tant, nosaltres el que alertem dins de l'Observatori és el risc de perdre aquesta oportunitat. No? A Europa ha sigut dificilíssim, no?, arribar a acords per tirar endavant la forma i les modalitats d'aquest tipus de fons. Doncs en aquest cas, Espanya té el risc, no?, de no estar a l'alçada. Primer perquè el volum és molt important i l'observatori ho demostra. Hi ha una tradició, diguéssim, de tenir una certa capacitat, una lentitud en l'execució i en la resolució de fons europeus i, per tant, alertem, no?, d'aquest volum important que representa una oportunitat al teixit econòmic i social d'Espanya davant, no?, de l'estructura que representa i de l'esforç que representa estar a l'alçada d'aquesta oportunitat. Per tant, el risc és perdre l'oportunitat. Però són sens dubte, sí.
I els riscos associats al canvi climàtic, quin impacte poden tenir?
Sí, de fet, nosaltres ja anunciem, no?, i volem plasmar moltíssim en l'observatori, que és que el canvi climàtic ja és una realitat i és una condició de contorn. Per tant, parlem, no parlem del risc de canvi climàtic, sinó parlem de l'avance, no?, de l'avance i de la velocitat a la que avança el canvi climàtic i l'increment que ja està notant i que l'observatori esmenta en números, no?, s'ha multiplicat per 5 el número d'events meteorològics extrems que està vivint a Espanya, està, diguéssim, guanyant posicions en el rànquing dels països que més pateix events climatològics extrems. I llavors alertem d'altres riscos, com són bàsicament, no?, la poca contundència o velocitat en les mesures de mitigació i la lentitud també en els processos d'adaptació, perquè està clar que el canvi climàtic ens obliga a dues coses, no?, a reduir les emissions i adaptar-nos a les noves condicions.
Els ciberatacs estan a l'ordre del dia. En aquest sentit, com es poden preparar les empreses per evitar problemes amb aquests ciberatacs?
Sí, això és una part clau i crucial, i a més a més que és transversal i afecta totes les grans companyies. De fet, el 99% de les empreses a Espanya ja manifesten i ja reconeixen haver rebut, no?, algun atac. I de fet, Espanya està dins dels top 5 dels països que reben atacs amb més amenaça i més criticitat o virulència. La preparació passa per mesures de seguretat, sí, sens dubte, i incrementar la consciència també dins de la pròpia organització. És un conjunt de dos línies de treball, no? El que són la part tecnològica i de contenció i el que és la preparació i les capacitats de tot el personal per no contribuir, no?, a fer-nos més vulnerables i, per tant, més atractius als ciberatacs.
Mm-hmm. Quines són les següents passes de l'Observatori? A partir d'ara que us heu constituït, que us heu presentat, quines passes en fareu?
La voluntat de l'Observatori és que ho conegui el teixit econòmic, l'empresa, que no sempre ha tingut, no?, les capacitats o recursos per aprofundir sobre aquests mapes de riscos propis i a nivell global i mundial. Per tant, volem arribar al teixit econòmic del país i això representa donar-nos a conèixer, participar de debats, fòrums i presentacions. O sigui, hi ha una part, no?, de difusió del propi observatori, perquè el que volem és que sigui un document que estigui a la taula dels directius perquè diguin què està dient l'Institut Cerdà, com ho diu, això no hi havia pensat, no era coneixedor d'aquesta importància, això està canviant i potser no ho tenim prou en compte. Per tant, volem ser un element que ajudi a la reflexió de les companyies. I l'altre és, ja ens hi posem a partir de demà a treballar amb la versió del 2023. L'Observatori neix amb la voluntat de ser anual i d'emetre a principis de gener la visió dels riscos, no?, de cara a aquest any.
Mm-hmm. Elisabet Viladomiu, directora del Servei de Suport a la Gestió de Crisis de l'Institut Cerdà, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Duros 4 Pessetes i felicitats per aquesta iniciativa.
Moltes gràcies a vosaltres.